Repsol presenta Bon dia Tarragona amb Ricard Lahoz.
Hola, què tal? Bon dia i bona ràdio. Aquí estem a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. Aquest matí de dimecres ens acompanya el rector de la Universitat Rovira i Virgili, Josep Pallarès. Amb ell repassarem tota l'actualitat al voltant de la Universitat de Referència del sud del país. Rector Pallarès, molt bon dia.
Molt bon dia, Ricard.
Una de les notícies, sens dubte, de la jornada és la confirmació, d'alguna manera, que el govern de Catalunya no tindrà pressupost propi, nou pressupost, aquest 2025. Això, segurament, té repercussions a les universitats catalanes. Aquesta notícia com pot afectar, rector, a la Universitat Rovira i Virgili en aquest exercici?
Bé, doncs ens afecta com pràcticament com qualsevol altre agent que té implicacions directes amb el pressupost de la Generalitat. El nostre pressupost, el 70% pràcticament és de finançament que ve de la Generalitat i, per tant, aquestes variacions, o no tindre aquestes variacions, no tindre aquests increments, és el que ens representa. A la pràctica, la Rovira i Virgili, la universitat, aprova els pressupostos al desembre, per tant, nosaltres sí que tenim pressupostos aprovats, per tant, ja tenim aquest marge de maniobra definit. I el fet de no tindre pressupostos de la Generalitat el que ens implica és que actuacions que estaven previstes, noves actuacions que estaven previstes en aquest pressupost, doncs no es podran dur a terme amb la rapidesa que se podrien fer si tinguéssim aquests pressupostos. I poso un exemple molt clar. Per exemple, amb el pla de xoc, que afecta tant al professorat com al personal d'administració i serveis. L'any 2023 se va posar al pressupost el pla de xoc del PDI, el professorat. Al no tenir pressupostos el 24 ni el 25, aquest programa continua perquè com que estava el pressupost del 23, se va prorrogant. Per tant, no queda afectat. En canvi, amb el PTGAS, que l'any 2023 no estava inclòs dins el pressupost, doncs l'hem d'anar negociant any rere any i, per tant, no tenim aquest programa estabilitzat. La voluntat del govern, la necessitat de les universitats és que s'estabilitzi. Per tant, jo vull pensar que el 25 passarà doncs, com el 24, que podrem aplicar aquest pla de xoc, però no al gener, o a primera, diguem-ne, a principis, poder-ho planificar a principis, perquè estava el pressupost, sinó anar-ho desenvolupant al llarg de l'any.
Les coses més lentes, per dir d'alguna manera.
Amb el millor dels escenaris, les coses més lentes, com en aquest cas.
I en el pitjor?
Amb el pitjor, doncs és que no tens aquests recursos. Per exemple, infraestructures. Hi havia un petit increment d'infraestructures a nivell de sistema català, doncs a priori no podem disposar d'aquests recursos.
I a part del pla de xoc, que ja ens has esmentat, alguna altra cosa que li preocupi especialment i que li pugui afectar el no pressupost de la Generalitat?
No, bàsicament és aquest... penso que el 80% del nostre pressupost és capítol 1, per tant, diguem-ne, la gran actuació són les persones, el pressupost de les persones, i per tant això és el 80%. Infraestructures és l'altra actuació, i a partir d'aquí doncs és sempre actuacions que et permeten millorar, et permeten consolidar actuacions que estan fent. Però diguem, el millor dels escenaris ho farem doncs, una mica més al retard. L'any passat sí que vam fer un estudi, en la pròrroga del 24 sí que vam fer un estudi més exhaustiu, això va ser la notícia va seguir, per tant encara no hem tingut temps, i d'un pressupost de 120 milions que teníem l'any passat, doncs ens afectava 4, per tindre aquest ordre de magnitud.
Ara li preguntaré pel pressupost de la Universitat Rovira i Virgili, que aquest sí que ja està aprovat, com recordava el rector, es va aprovar el passat mes de desembre, però ja que he començat l'entrevista parlant del govern, què tal les relacions amb el govern de la Generalitat, que recordem es va posar en marxa el passat estiu. Què tal les relacions amb la consellera?
Bé, les relacions, precisament ahir tenim una reunió i amb la consellera, i els rectors li van manifestar, els rectores, li van manifestar sempre aquesta voluntat proactiva, independentment del color polític, cadascú té la seva afinitat, doncs està clar que tots estem treballant pel sistema català i millorant el sistema universitari català. Per tant, com que ens mou aquest o ens uneix aquest objectiu comú, diguem-ne, les relacions sempre són col·laboratives i la predisposició de les parts sempre és important.
Però suposo que en una reunió amb una consellera sempre es va demanar alguna cosa?
Sempre es demana.
Tota la Universitat Rovira i Virgili, que li demana a la conselleria?
Bé, se demanen a dos nivells. Quan fem aquestes reunions conjuntes demanem actuacions a nivell de sistema. Per exemple, les universitats públiques abans de les eleccions van presentar a tots els candidats, els possibles candidats a president de la Generalitat, el que li vam dir a la declaració de Calonge, que eren 12 punts que considerava imprescindible per l'any 2025 poder-se implementar, que implicaven des de tindre una conselleria, major pressupost 1.400 de finançament, 1.400 milions pel sistema a nivell de finançament basal, aspectes d'equitat, aspectes de transferència i innovació, per tant, aspectes del sistema. Després tenen les reunions individuals, en aquestes reunions individuals parles de les particularitats que té cada universitat, no? I en el nostre cas, doncs, el que li plantegem són aquests projectes, aquests reptes que tenim a curt termini. El gran projecte que estem enguany tirant en marxa és l'estudi previ, l'estudi inicial, l'estudi bàsic per començar el trasllat de la Facultat de Medicina i Ciències de la Salut. És un projecte a llarg termini, no és un projecte ni d'un, ni de dos, ni de tres anys, perquè l'import econòmic és molt gran, però sí que hem de començar a fer els primers passos, i això passa per tindre un estudi bàsic. Doncs aquest estudi bàsic és el que estem reclamant a la Generalitat, també a tots els parlamentaris, tant a nivell de Parlament de Catalunya com a nivell de Parlament de Madrid, i a tots els agents socials perquè sàpiguen que aquesta és la nostra primera i gran prioritat. A part d'infraestructures, doncs, consolidar les capacitats dels treballadors, de les persones. Això que implica, tant a nivell de PTGAS, com parlàvem abans, consolidar aquesta estabilització del pla de xoc del personal tècnic de gestió, administració i serveis. No ho tenim en pressupost, s'hauria de posar en pressupost i consolidar durant aquests 3 anys 30 noves places, i per l'altre costat, doncs, consolidar els increments que han hagut a nivell de professorat, que aquests sí que ja estem desenvolupant, bé sigui el pla de xoc de la Generalitat, com aquest programa que ha arrencat des del govern de Madrid, el programa Maria Goyri, que implicarà l'increment de 60... De fet, estan les places ja convocades, i amb el darrer Consell de Govern es van convocar de 68 places de nou professorat a temps complet. Per tant, són aquests passos que anem treballant, tant per, diguem-ne, captar nou talent, per tant, estabilitzar plantilla que de moment tenim en personal que no és permanent, i per l'altre, doncs, poder les persones que estan des de la casa, doncs, poder fer aquesta carrera professional i poder fer aquest reconeixement de la seva activitat i la seva trajectòria professional.
Pel que fa, hem parlat del pressupost de la Generalitat o del fet de que no hi hagi pressupost aquest 2025, pel que fa al pressupost de la Universitat Rovira i Virgili per aquest 2026, en número rodó 2025, volia dir, gairebé 146 milions d'euros. Això inclou les inversions, les infraestructures. Aquí la gran obra és la nova Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia.
És la gran obra que està en marxa.
El fet que hi hagi pressupost, imagino, un rector, que vol dir que es pot mantenir...
No. En aquest cas no afecta, no. No, perquè, diguem-ne, com a administració pública, nosaltres no podem fer la licitació d'una obra fins que no tenim els recursos. Per tant, en el moment que vam fer la licitació, vol dir que ja tenim aquests 9,5 milions d'euros, que és la... Bueno, no és només la part d'infraestructura, sinó també el mobiliari nou i els equipaments nous. Per tant, en el moment que vam fer la licitació, vol dir que ja tenim aquests recursos. Per tant, independentment de què pressuposo o no, doncs les obres van endavant i han començat, diguem-ne, segons el temps previst. Les obres sempre se sap que... Mai saps quan s'acaben, saps quan comences. La previsió és que acabin al febrer del 2026. De fet, a finals d'aquest mes, la setmana que ve, tenim la primera visita d'obra per veure com les instal·lacions. Jo sempre dic que sembla que no es faci res perquè no hi ha grans grues, perquè no és un edifici nou, és una rehabilitació integral de l'estructura actual, i per tant, externament no es veu moviment, a més està tancat, està ballat i no s'hi pot entrar, però sí que s'està treballant segons els plans previstos. Per tant, aquesta gran obra que ja està en marxa, doncs ja la donem per feta, o diguem-ne per...
Encarrilada.
Encarrilada, és la paraula exacta, encarrilada, feta encara no, i per això el gran projecte ara és el següent, que és l'últim edifici que ens queda, gran edifici que ens queda per fer tindre...
El de Medicina, el que comentava abans, que demana l'estudi bàsic.
Per tindre totes les facultats, tots els ensenyaments en nous edificis respecte a quan vam començar l'any 91. Quan haguem fet aquesta actuació, doncs tots els edificis, tots els alumnes estaran en edificis nous, que, diguem-ne, clar, de l'any 91 a l'any 2030 hauran passat molts anys i, per tant, no tots els edificis seran nous, però sí que...
S'hauran renovat en aquest període. I això suposa que el Campus Catalunya no s'acabarà de completar? Quan dic això, vull dir, el fet de que la Facultat de Ciències de l'Educació i Psicologia es renovi ara en profunditat, recordem que aquesta facultat inicialment havia d'anar al Campus Catalunya.
Sí.
Això vol dir que el Campus Catalunya de moment es queda tal qual?
No, són projectes que es van desenvolupant al ritme que tens recursos econòmics. Per exemple, ara estem fent el Campus Catalunya, estan previst, doncs, la rehabilitació de l'Aula Magna, Per tant, és una sala que té un ús molt intensiu. Aquest estiu farem la rehabilitació. També acabarem el que és l'ajardinament de la zona, que ara hi ha una valla que no es veu al final, doncs acabarem aquesta. És veritat, quan tinguem encarrilat ja medicina, doncs el següent projecte serà completar el Campus Catalunya. Però són actuacions que van de forma seqüencial l'una després de l'altra. Sempre parlem del gran projecte, però per exemple no estem parlant de que al Vendrell també s'estan fent, a la seu del Baix Penedès també s'estan fent unes millores de, tant del, de l'exterior com d'equipaments. A la Facultat Actual de Medicina també s'estan fent millores. Són actuacions, petites actuacions, que van encaminades a millorar la qualitat de vida dels, dels estudiants i dels treballadors.
Són petites, però jo li pregunto especialment pel tema de l'aula magna, perquè té una repercussió social que va més enllà de la universitat, és l'aula magna del Campus Catalunya. Què s'hi farà, quan i què s'hi farà, doncs?
Bé, però, perdona, abans, són petites obres, però que sumades són 17 milions. Per tant, diguem-ne, és la suma, de la gran obra són 9 milions. Totes les obres que tenim planificades són amb recursos propis, bàsicament, 17 milions. Inclou també alguna millora d'infraestructures de climatització del Campus Catalunya. Per tant, són petites obres, però sumades doncs donen una xifra important.
Aula magna. Li preguntava especialment per aquesta renovació o projecte que han de fer, perquè té una repercussió social que va molt més enllà de les aules de la universitat.
De fet, actualment és l'única aula gran que tenim, o és l'aula més gran que tenim a Tarragona. Amb la situació final n'hi hauran dos, perquè a Educació i Psicologia també hi ha una aula magna, però s'ha quedat tan vella que pràcticament no s'utilitzava. Per tant, amb les obres de rehabilitació d'edifici d'Educació i Psicologia també hi haurà una aula magna que serà més gran que aquesta d'aquí. Per tant, ens podem trobar a l'estiu del 2026 que amb les obres d'Educació i Psicologia ja acabades i amb les obres de l'aula magna que farem aquest estiu, que estan previstes fer aquest estiu i acabar el desembre del Campus Catalunya, doncs a l'estiu del 2026 podem tindre a la ciutat de Tarragona dos aules magnes, una de 350, una de 450, per tant, dos grans aules, dos grans equipaments al servei de la ciutat, perquè a més són elements que no s'utilitzen només per part de la universitat, sinó també serà obert a tot el públic, a tota la ciutat i a totes les institucions que puguin utilitzar-ho. I això també, el fet de tindre'n dos ens ha de permetre esponjar l'ús intensiu que té l'aula magna actualment del Campus Catalunya. Per tant, serà una situació, diguem-ne, millor tant en quantitat, perquè passarem d'una a dos, com en qualitat, perquè seran dues infraestructures noves.
Hem parlat, rector, molt d'infraestructures, no? De tot això podríem dir de pressupostos. Ara parlem d'altres qüestions, tot i que tot té a veure amb l'economia, perquè, per exemple, es va decidir fer un pla d'estalvi energètic en el seu moment, precisament, per tenir millor l'economia de la universitat. Com està aquest pla? Com s'està aplicant? Quines millores han pogut aconseguir?
Jo diria que no és per tindre la millor, sinó per no tindre la pitjor, que no és el mateix. amb la crisi energètica van pujar els preus, això ho sabem tots perquè cadascú paga la nostra factura més cara. Llavors el que vam fer com a universitat va ser un pla de reduir consum, que no d'estalvi econòmic, perquè al final estem pagant la factura molt més gran que no pas la pagàvem abans, però sí reduir consum. Això, per un costat, implica el desplegament de plaques fotovoltaiques, per tant, generació d'energia a totes les teulades. Ens queda l'última fase, ara estem en un nivell, amb les obres que estem fent ara, les instal·lacions que estem ara ja estan programades, arribarem a un 11% d'autoconsum. És una xifra, bueno, petita però important, i amb el pla que tenim previst desenvolupar aquest 2025, que seria l'última fase del campus Cesselades, on hi ha més taulades, per dir-ho d'una forma així molt simple, doncs arribaríem a aquest 20%, que és el topall màxim amb la superfície que tenim actualment construïda. Per tant, per un costat generem energia, un 20% d'autoconsum, i per l'altre costat fem millores d'eficiència energètica, per tant, millorem l'eficiència energètica dels edificis, amb la qual reduïm consum. Això combinat vol dir que hem reduït l'any 2024, hem reduït un 24% el consum de l'energia, que és important, ha sigut la gran actuació. L'objectiu ara és anar reduint de forma acumulada un 10% amb els tres propers anys, perquè ja no és posar més plaques, sinó és ja fer petites millores d'eficiència energètica. Per tant, podem arribar a això, una reducció d'un terç del consum de l'energia, que és un factor molt important.
Clar, reduïm el consum, però reduïm la tarifa?
No, la tarifa no depèn de nosaltres. El consum
per això, suposo que tenen més o menys les dades, no? Per molt que redueixin, no sé fins a quin punt, que redueixin consum, es pot reduir la factura?
No, la factura augmenta. La factura augmenta.
És a dir, la universitat, com qualsevol altra persona, paga més, malgrat que redueixi un 24% el consum.
Exacte. És diferent del que podem tindre com a imatge de casa, no? Diguem-ne, si tu tens un unifamiliar que et pots posar unes plaques fotovoltaiques, segons com pots arribar a l'autoconsum total. Aquí és diferent perquè tenim equips de gran potència. Per tant, no són consums de petita potència, que és el que et dona una placa solar, sinó que són grans potències, ventilacions, aires condicionats, grans motors, en el qual el nivell de generació sempre... Per un nivell de generació alt que tingués, el consum sempre serà més baix. I el preu, doncs, no depèn directament de nosaltres, té aquestes fluctuacions de mercat. Per tant, sí que fem una compra conjunta a nivell de Catalunya, les universitats, per reduir el preu de cost, per dir-ho d'una forma, però sempre superior al que hi havia abans. Mm-hmm.
Parlem ara de persones, de professorat i d'alumnat, que són els que configuren la comunitat universitària. Pel que fa al professorat, tenim el tema dels professors associats, tenim la problemàtica del relleu generacional. Com pot abordar la universitat, la URB, aquest futur més immediat?
Jo sempre ho dic públicament, que estem millorant sense tindre la solució final. La situació ideal, partim d'una situació inicial tan precària, tan dolenta, pensem que partim d'una situació on hi havia ensenyaments que tenien dificultats d'acreditar-se per la falta de professorat a temps complet. Per tant, la situació de partida era, si em permeto l'expressió, crítica. Això s'està solucionant poc a poc, però la diferència era tan gran que encara no estem en la situació ideal. Amb l'any 2023, quan vam fer amb el primer pla de xoc, quan vam fer la distribució entre departaments, uns càlculs, diguem-ne, d'una situació ideal on el 80% de la docència la fessin persones a temps complet, implicava l'increment de 400 professors a temps complet. Per tant, estem parlant pràcticament doblar la plantilla que hi havia en aquell moment. Amb el pla de xoc, que de moment s'han incorporat 25 a 50 persones, dos anys 25 persones cada any, i amb aquest programa Goiri, que implica ja ara 68 places que s'incorporaran abans de començar l'estiu, més els programes que hauran de vindre a continuació, amb els que ara els concursos que tenim tirats endavant, passaríem d'impartició de docència a temps complet del 40% que tenim inicialment al 60%. Aquest 60% és el llindar que marquen per les acreditacions de les titulacions. Per tant, diguem-ne, estaríem en una situació, diguem-ne, no crítica, però la situació mínima per poder fer les coses amb la qualitat que els estàndards se mereixen, no? O requereixen. I a partir d'aquí, doncs, aquestes noves places que hauran de vindre, que estem parlant d'una seixantena més, fins al 2030, doncs haurien de millorar aquesta ràtio. Això pel que fa referència a incorporar noves persones a temps complet, perquè al final no és només la docència, sinó que és el futur de la universitat. Per tant, és les persones que d'aquí 10, 15, 20 anys o durant aquests temps han de desenvolupar l'activitat universitària. Per tant, això és important. A part d'això, també vam, com a equip, una de les primeres mesures que vam prendre va ser a nivell de relleu generacional, per tant, no incorporar només persones, sinó mantenir la plantilla que tenia cada departament, doncs que cada departament pogués gestionar aquesta plantilla que tenia i, per tant, persona que es jubila, es plaça que al cap d'un any, això sí, perquè els tràmits administratius ho impliquen, doncs se queda al departament. Tot això fa que, amb una planificació adequada, que és el que estem treballant amb els departaments, doncs s'hi pugui fer un recorregut, una previsió d'incorporació, de creixement de plantilla, que és el que es necessita per poder avançar. Això, per un costat, sempre diem, vale, més professorat és la part visible, la part que no es veu tant és que més professorat i més alumnes, perquè també estem creixent en alumnes, perquè aquestes necessitats sempre no es creixen per créixer, sinó es creixen per què? Doncs perquè amb els 4 darrers anys hem incrementat un 12% els alumnes. Estem en màxims històrics d'alumnes de grau, d'alumnes de màster, d'alumnes de doctorat. Què vol dir això? Doncs que també hi ha una tasca administrativa, personal, per tant, també hi ha unes necessitats a nivell de personal tècnic de gestió i administració i serveis que han d'anar acompanyant aquest creixement, aquesta major activitat. Més alumnes vol dir, per exemple, expedir més títols.
Sí, sí, clar.
Vol dir més matrícules, clar. Vol dir... Per tant, per molta automatització de processos que fas, que fàcim, que n'estem fent, al ritme que les nostres capacitats ens permeten, doncs implica una major també tasca administrativa de tecnificació, perquè també podem demanar més projectes europeus, per tant necessitem personal especialitzat a l'hora de demanar projectes, a l'hora d'activitats de recerca o de transferència. Per tant, és tota una major activitat a nivell d'universitat que requereix aquest element basal que permeti que passin coses.
M'he apuntat aquesta xifra que ha donat, un 12% hem crescut en nombre d'alumnes en 4 anys.
Sí.
En quina xifra estem aproximadament, doncs, ara?
Ara el número global d'estudiants, incloent grau, màster i doctorat, són 16.000, números redons.
I encara podem créixer més?
No ho crec. Bé,
estaríem en una xifra rècord.
Jo crec que estem... tenim tres comportaments diferents, perquè són grau, màster i doctorat. A nivell de grau, bàsicament estem seguint una evolució que és la curva de natalitat de la població de 18 anys. Per tant, diguem-ne, la gran cohort de 18 anys és el que et marca aquest element. Si ens comparem a nivell de sistema català, en aquest període de 4 anys, el sistema català ha incrementat un 6% el número d'estudiants. Hi ha universitats públiques que han reduït el número d'estudiants. Clar, això és la mitjana. Si la mitjana és un 6, n'hi ha que incrementen el 12 com ara en altres, n'hi ha que decrementen. Per tant, aquesta major cohort d'alumnes de 18 anys, en principi, seguint la curva de natalitat, s'acabarà el 2026. Per tant, la previsió seria que a partir del 2026, a nivell d'alumnes de 18 anys n'hi haguin menys i, per tant, comenci a baixar. Això és un comportament, diguem-ne, de caràcter demogràfic, per una forma.
Clar, però això són els estudis de grau.
Això són estudis de grau, és la primera.
La primera pota.
La primera pota. La segona, que són estudis de màster, aquí ja no depenem tant, aquí sí que anirem creixent, previsiblement, perquè ja no és la cohort de població de 18 anys, sinó que és una formació... pràcticament al llarg de la vida, perquè la gent que estudia el màster no és només el que acaba un grau, sinó que són persones que també estan treballant a nivell professional i després volen reciclar-se, volen fer aquesta formació al llarg de la vida. Estem incrementant, estem assolint el número màxim d'alumnes i pensem que a xifres globals estem doblant el número d'alumnes de màsters d'universitats de la nostra mida que són properes. Per tant, són unes xifres que ja no se mouen bàsicament per la... Jo vull pensar que és més per qualitat que no per quantitat i també per aquesta necessitat social de reciclatge, no? De formació al llarg de la vida. I la tercera pota, que és el doctorat, aquí jo sí que veig que estem en uns números bastant estables perquè ja és l'activitat de recerca que pot portar la universitat. Pensem que el públic, bàsicament, el 40% dels estudiants de doctorat són internacionals. Quan fas l'entrega, i ho fem la setmana que ve, quan fas l'entrega dels diplomes de graduació, la promoció anterior, doncs l'any passat eren això, 189 alumnes de 39 països. Veus aquesta internacionalització de la universitat i aquí sí que estem, jo diria que en un topall superior. Per tant, tres grups de dimensions diferents i també de comportaments diferents.
Però si posem les tres potes en el mateix sac, per dir-ho d'alguna manera, en nombre general d'alumnes difícilment podem créixer.
No, jo crec que venen uns anys de...
certa estabilització.
Estabilització.
No? Que potser una pota pujarà i l'altra baixarà.
Unes convenceran l'altra, sí, sí.
I pel que fa a ensenyaments de grau i màster, preveuen de cara al curs vinent ja alguns retocs, alguns canvis, algunes novetats?
Ho estem treballant, sempre és un element que estem analitzant de forma contínua, no? Amb el radar posat sobre les noves necessitats i realment vas detectant noves necessitats a nivell social, no? I també, diguem-ne, parles amb la societat quins tipus de formació se necessita, quines les empreses, quin tipus de graduats necessiten en quantitat i en tipologia, i això et dona noves idees. També nosaltres a nivell intern estem fent prospectives per visualitzar aquests graus del futur que no es necessiten actualment, quins hauran de poder ser, però sempre jo dic que ho hem de fer des d'un element que siga sostenible, i per mi la sostenibilitat és molt important. Per què? Doncs perquè, com dia abans, tenim un problema a nivell de dimensionat de professorat i, per tant, no podem començar a ampliar noves titulacions si no tenim la massa crítica de professorat. Per tant, sempre que fem aquests estudis de necessitat, sempre diem, bueno, vale, això portaran recursos addicionals que et permetrà la implantació, com per exemple l'ampliació d'estudis d'infermeria, que va permetre no només ampliar estudis a Tortosa, places a Tortosa i a Tarragona, sinó que també, i al Vendrell, sinó que també obrir a Vilafranca, però bueno, diguem-ne, o amb recursos propis, per tant, deixant de fer coses, podem fer-ne de noves. Per tant, és aquest equilibri que...
I a dia d'avui no ho tenen decidit, no ho tenen clar de cara al curs vinent.
És depèn de cada cas. No, pel curs vinent no n'hi haurà, perquè ho estem a nivell públic, no n'hi haurà cap. Per què? Doncs perquè tenim aquesta tensió, que pensem que és més important primer consolidar i estabilitzar totes aquestes necessitats que tenim a nivell intern, però sí, sempre pensant en noves possibilitats, perquè des de que planifiques un grau fins que l'implementes passen 2 anys, per tant no és d'avui per demà, i tindre sempre aquest radar posat pensant en noves necessitats i pensant que d'aquí 2, 3, 4 anys, quan comenci a baixar aquesta població d'estudiants de 18 anys, doncs això hauria de permetre alliberar recursos per poder-los destinar, o hores de persona per poder-los destinar a aquests nous graus.
Molt bé, rector, doncs acabo amb tot festiu, perquè aviat vindrà la nova festa de la universitat, no?
Sí, sí, anem empalmant la Setmana del Barbuts, que són festes majors en molts pobles, entre ells el meu, i al març tenim ja preparada
el rector de la universitat, ho dic, és del Perelló.
Hem de fer propaganda del
nostre. Però com que no deia vostè el nom, ja ho dic jo, és del Perelló. Tenim festa, no?
Tenim festa.
Hi haurà, quina edició serà?
La tercera edició.
Primer va ser el Camp de Mar, després sí, el Parc de la Ciutat, sí. I aquest any com es preveu?
Repetim amb la col·laboració de l'Ajuntament de Tarragona, que hem d'agrair les facilitats que ens dona per organitzar-ho. Repetim la localització de l'any passat, per tant, al Parc de la Ciutat, amb un aforament d'unes 6.000 persones, ja tenim ja aquest superior a l'any passat. Pensem que és important tindre, com dia abans, un creixement sostingut. El primer any ho vam fer al Camp del Mar, vam veure que l'espai se quedava petit, per tant, a partir d'aquí ja vam començar a fer aquesta limitació d'aforament. Pensem que amb 6.000 persones esperem que les entrades se vinguin tan ràpides com l'any passat, que en mitja hora es van vendre.
I quin dia és, que encara no ho hem dit?
És l'últim dijous abans de Setmana Santa.
Molt bé, a finals de març, 27 de març, crec.
Crec, crec recordar.
Escolta, i més d'un es preguntarà, més d'un ciutat es preguntarà, i la universitat ha de fer una festa pels alumnes?
La universitat...
És a dir, quin és l'objectiu, quina és la filosofia de la festa de la URB?
La universitat, jo sempre dic que és el currículum, evidentment hi ha unes competències a nivell de coneixements, habilitats, capacitats, que això és el que s'aconsegueix a l'aula. Però la universitat és molt més que això. La universitat són associacions esportives, són associacions d'estudiants, són interaccions entre persones. I el fet de que tinguem aquesta deslocalització entre 2 seus a Tarragona, 2 seus també a Reus, a Tortosa, tenim aquesta deslocalització, el que ens fa és que en el dia a dia, si ens quedéssim doncs en aquesta primera part, serien, si em permeten l'expressió, barris. Serien barris que viuen aïllats. I la universitat és més que barris aïllats, i és més que una formació, és aquesta conviure de persones. I el sentiment de pertinença, si em permeten simplificar-ho en una paraula, no?, que genera actes com la Festa Major, per mi és majúscul. Veure quan t'arriben els autocars de les diferents localitzacions, que et baixen tothom amb una samarreta que s'han fet específica per aquest element, doncs dona aquesta vida universitària que va més enllà de la formació. Pensem també que veníem d'una pandèmia, s'olvida ràpid, les coses dolentes s'olviden ràpides, per tant veníem d'una pandèmia on aquesta necessitat de relació entre persones era molt més gran, i això doncs el que ens permet és un dia a l'any doncs trobar-nos, no diré tots, però diguem-ne 6.000 persones d'aquesta comunitat de 20.000 persones, doncs és significativa la participació. Per tant, ens permet viure i conviure d'una forma diferent i, per tant, més participativa, i, per tant, que et permet aquesta... augmentar aquest sentiment de pertinença, que al final és el que fa poble, i abans parlàvem de poble.
Molt bé, doncs ens ho apuntem a l'agenda. L'últim dijous de març, abans de les vacances de Setmana Santa, la festa de la Universitat Rovira i Virgili al Parc de la Ciutat. Així acabem. Rector, moltes gràcies.
Un plaer.
I fins la propera.
Moltes gràcies.
Gràcies a Josep Pallarès, el rector de la Universitat Rovira i Virgili, que aquest matí de dimecres ha estat el convidat del Bon Dia Tarragona.